Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Al City segurament, bé, segurament no, jo crec que l'Arsenal i el City segur, i el Tottenham segurament, doncs, estaran en aquest top 4, però jo el Liverpool no el donaria per segur en aquesta lluita amb l'Aston Villa. Jo crec que és un equip que competirà molt bé durant tot el curs i que ho lluitarà fins al final.
Abans de parlar de jugadors, entre el Manchester United i el Chelsea, qui farà pitjor temporada, creus, Camí?
Jo crec que el United. Crec que té millor plantilla el Chelsea, tot i que pot estar una mica descompensada i han tingut molts problemes, però tinc la sensació que tot el que està passant al voltant del United no l'està ajudant. També juga Champions, que això, bé, doncs potser moltes vegades tendim a pensar que pot ser un problema en el context actual del United, i potser el serveix, doncs, per tot el contrari, per recuperar sensacions i traslladar-ho a la Premier. Però el Chelsea crec que pot agafar-se a una temporada una mica més de transició, d'ordenar més les coses, assentar unes bases i a partir d'allà començar a competir com ho ha fet a les últimes temporades.
Com tenim el Barça de bàsquet a les Canàries, Dani?
Perdent de tan sols 2 punts després d'un altre triple de Papa Parker, que està en un moment, diguem-ne, curiós, perquè tan bon punt sembla que no hi sigui com que et fot un triple i ara li acaba de clavar un mastegot, crec que salvó, que contemplaran si és antiesportiva o no. 9-0-5 per al final del partit. Gran Canària 61, Barça 59.
Escoltàvem els àrbitres demanant aquest challenge a la taula de notadors. S'ha espantat en Punti Prats, que diu, ara qui parla aquí? Qui s'ha colat en un micro?
Psicofonies,
exacte, psicofonies que hi ha a l'estudi de RACO. El Barça ho té controlat a Madrid amb aquest 0-1 contra l'Atlético, David, o no?
Continua el mateix resultat, 0 aquí a Madrid, però el partit sembla molt decantat en el joc pel Barça, un 70% de possessió, 12 xuts, 3 a porteria pels 5 de l'Atlètic de Madrid.
0-1 al 69 ja de partit i queden 20 minuts més l'afegit al partit a Madrid. Hola, Damià López, bona nit.
Què tal, Xavi, bona nit.
Avui tenim partit de la selecció espanyola a Noruega. Espanya, si guanya, es classifica ja per l'Eurocopa d'Alemanya. Tenim 11 de la Fuente.
Sí, home, tenim 11 de Luis de la Fuente, amb una novetat important, un futbolista que no entrava massa a les travesses avui, és el nom d'Ansu Fati. Ansu Fati avui titular, la gran novetat per formar en punta al costat de Ferran Torres i Morata. L'11 és el que formen Unai Simón a la porteria, pràcticament mateixa defensa que dijous en el partit de Cartuja contra Escòcia, amb Carvajal, Lenormand, Laporte i Fran García, que entra en el lloc de Valde, que ja és a Barcelona. Recordem que ha estat substituït en la convocatòria per Alfonso Pedraza del Villarreal. Al mig del camp també un canvi, es mantenen Rodrigo i Gavi, entra Fabián Ruiz per Mikel Merino, i a la punta de l'atac, el que dèiem, Ferran Torres, que ja va jugar els 90 minuts contra Escòcia, un futbolista molt en forma com és Morata, probablement el jugador més en forma del futbol espanyol, Álvaro Morata i Ansu Fati. El que deies, si Espanya guanya, es classifica ja matemàticament per l'Eurocopa. A Noruega, doncs, es confirma la titularitat de Haaland, que serà acompanyat per Odegaard a la punta de l'atac. Noruega ho té dificilíssim ara guanyar els 2 partits que li queden i esperar.
Doncs a 9:15 aquest partit de la selecció espanyola contra Noruega, classificatori per l'Eurocopa, que només es juga a Alemanya, encara que sembli mentida, és un torneig de seleccions que només es juga en una seu, a Alemanya, el 2024. Aguilar s'emprenya quan veu tantes seus.
A priori, algú pot pensar que serà l'últim gran torneig que jugarà en un país, però sembla que Aràbia va fort amb el Mundial 2034. Només algun país d'aquests que té una única ciutat forta, com Riad, en aquest cas Aràbia, però poques vegades més ho veurem. La tendència és exactament la contrària. No sé si tu, Dani, tens alguna candidatura que presentar.
Palau Solità i Plegamans, el Mundial allà, però que sigui un sol lloc, per favor, deixem-nos de coses estranyes.
Dani, fins ara.
Fins ara.
Tornem a la Premier i per tancar aquesta Premier. El focus en jugadors, a qui li poses, Naveira?
Bé, doncs en jugadors revelació jo parlaria doncs, precisament d'un del Brighton, no? Ivan Ferguson, jugador de 18 anys, davanter irlandès i que és un futbolista que està destacant pel número de gols que porta, perquè fins ara n'ha fet 4, o sigui que ha tingut un bon inici de temporada, però a més també és un jugador que connecta molt bé amb l'essència del Brighton, no? Al final és un equip on hi ha molta mobilitat, on tothom doncs, ha de tenir doncs, aquesta sensibilitat per combinar amb els companys, no? I realment doncs, Ivan Ferguson destaca bastant per això, o sigui que dins de les revelacions, o per no destacar Haaland, Heung-Minson i una mica els de sempre, doncs jo posaria sobre la taula aquest nom.
I tu, Joan?
Jo n'he apuntat 3, alguns ja estan bastant consolidats. M'agrada molt James Maddison, que és un dels fitxatges que ha fet el Tottenham aquest any. 45 milions ha pagat el Leicester. Per mi el gran líder juntament amb Son d'aquest Tottenham que tant ens està agradant. 2 gols i 5 assistències. També Pascal Gross, el migcentre del Brighton, que ha debutat amb Alemanya de titular, de fet ahir contra Estats Units. Un futbolista doncs, que parla molt bé també del treball que s'està fent allà i de futbolistes que probablement estaven allunyats de poder anar amb les seleccions absolutes. Doncs ara ho estan aconseguint i a més amb una edat, no estem parlant d'un jugador de 20 anys precisament, i després Ollie Watkins, el davanter de l'Aston Villa, 4 gols i 4 assistències, de fet ha tornat amb Anglaterra aquesta aturada i va marcar l'altre dia en un amistós que van jugar contra Austràlia i que amb Unai Emery doncs, està recuperant el seu millor nivell, que darrerament l'havia perdut i últimament doncs, s'està erigint com un dels grans davanters de la Premier, o almenys que està més en forma.
Tenim un City-Brighton per tornar a la Premier el dissabte que ve, 4 de la tarda, futbol en estat pur, que viurem, jo crec, el superesport dissabte que ve, aquest Manchester City-Brighton. De la primera a la Bundesliga, on també ho tenim tot molt apretadet a dalt, després de 7 jornades, amb el Leverkusen líder, Stuttgart segon, Bayern de Munich i Dortmund tercer i quart, separats tots 4 per només 2 punts. Fem-ne una visió global, diguem, més coses a part del Bayer Leverkusen, que a mi, que ja sé que només parlaries del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
Doncs la gran revelació, evidentment, és l'Stuttgart. Crec que no ens podíem imaginar aquest inici espectacular, aguantant el ritme al Leverkusen i millorant els registres del Bayern. Ha marcat 22 gols, un menys que el Bayern de Múnich i Leverkusen, que han marcat 23. Són molts gols per les poques jornades que porten. És curiós perquè només ha perdut un partit, i va ser contra el Leipzig, per 5-1. La resta els ha guanyat amb molta solvència i amb certa tranquil·litat. Ara, crec que és un inici que tard o d'hora acabarà. No aguantaran el ritme, és gairebé impossible. Estan depenent molt del seu davanter, Guirassy, que ha marcat 13 gols en 7 partits. Mai ningú havia aconseguit a la Bundesliga 13 gols en 7 partits. La temporada passada en va marcar 11, ell. És a dir, ja
en tota
superat,
la temporada.
Sí, ja ha superat els seus màxims registres. Però vaja, més enllà de Leverkusen i Bayern de Múnich, no veig a cap altre equip, perquè Dortmund el veig una mica per sota. Leipzig, un equip bastant jove, tampoc crec que pugui aguantar el ritme. Union Berlin tampoc, per tant crec que hi haurà poques sorpreses, però amb ganes de veure un Leverkusen que sí que li pot discutir el títol fins al final.
Sí, Naveira, podem arribar al maig amb Leverkusen i Bayern de Munic, allò prou igualats com per jugar-se la Lliga en les últimes jornades.
Sí, jo crec que sí, la veritat. El Leverkusen al final és un equip que està molt ben entrenat, que té una idea doncs, molt ben aplicada, un Leverkusen doncs, que realment en aquest començament de temporada doncs, està competint molt bé també en els primers grans escenaris que s'ha trobat. De fet, a camp del Bayern doncs, no va guanyar, però sí que va treure un empat a 2 i l'equip va jugar molt bé, amb futbolistes que estan a un grandíssim nivell, com Virts i Bonifaz, que tenen una connexió brutal a la zona d'atac. Bonifaz, de fet, doncs, està fent el seu debut en una gran lliga, per dir-ho així, perquè ell havia jugat a Bèlgica i a Noruega, eren les seves lligues a Europa en el passat, i bé, porta 7 gols, que sembla poc al costat de tots els que porta Guirassy, que això és una bogeria, però bé, el tema de Guirassy, per cert, és una barbaritat, o sigui, però ja no només per la quantitat, sinó per la qualitat. O sigui, si mireu els gols de Guirassy a les últimes setmanes, no sé, és que sembla que l'hagi posseït Dennis Bergkamp, o sigui, és una barbaritat, com les vaselines que fa, amb quina calma defineix, uns gols estèticament brutals, no? O sigui que, bé, un Guirassy, per cert, acompanyat de Fjuric, a l'extrem esquerre, que de fet ha votat amb la selecció alemanya, i que jo els situaria, m'estic avançant una mica a la pregunta posterior, no? Però jo col·locaria aquests dos com les dues grans revelacions com a futbolistes de la Lliga.
No descartis, que l'hagi posseït de veritat, Dennis Bergkamp, el davanter de l'Stuttgart, mai se sap en aquest aquest món actual. El focus en algun equip més hi posa, Joan, en aquesta Bundesliga?
No, anava a dir al Stuttgart precisament, que ens ha sorprès a tots, però vaja, no, més enllà d'això. A mi m'agrada molt el Leipzig, crec que té jugadors molt interessants, i a més és un projecte que ja porta moltes temporades funcionant força bé, han aconseguit arribar a competir habitualment per entrar a llocs de Lliga de Campions. A Europa també estan competint molt bé, tenen un sistema de captació i de compravenda de jugadors molt interessant, detectant talent molt, molt jove, invertint molts diners també, perquè evidentment els han d'invertir, i després amb una idea de joc d'anada i tornada, de transició ràpida, que jo diria que és un dels millors equips d'Europa en aquest sentit. Per tant, és atractiu de veure, però encara crec que els hi falta un nivell més per poder aspirar als títols.
I a nivell individual, més enllà del que comentava el Naveira, Joan, en aquesta Lliga Alemanya?
Sí, jo diria també Víctor Bonifaz, tot i que ja l'ha dit el Naveira, més que res perquè és la seva primera experiència a la Bundesliga. 9 gols i 3 assistències, de moment, no està gens malament, entre totes les competicions. És el jugador que més xuta de la Bundesliga amb molta diferència, 20 milions va pagar el Leverkusen al Sant Giloà, i és curiós perquè l'any passat no va passar dels 7 gols a la Lliga belga, per tant s'està destapant. També és cert que ara està envoltat de molt millors futbolistes. També diria Hoffmann, que és un jugador que ha fitxat el Leverkusen del Borussia Mönchengladbach, el típic, a mi em recorda, no pel perfil, però Pedro del Barça, no? Que era un jugador que potser no era tan mediàtic, però que era molt important en l'estructura i que feia brillar els seus companys. Doncs aquest és Hoffmann, i també Grimaldo. Ha arribat lliure i ara mateix crec que és un dels millors laterals esquerres del món a nivell de rendiment, i em sorprèn que Luis de la Fuente no l'hagi citat, i si hagi citat, per exemple, a Pedraza, no? Sí. No ho vaig entendre.
Sí, un canvi que ha generat certa controvèrsia, i amb raó segurament. Com li van les coses al Barça a la pista del Gran Canària, Dani?
Guanya d'un, ha capgirat el marcador, 5-46 per al final, amb la vella guàrdia sobre la pista, Gran Canària 66 Barça 67, és un partit d'alternatives, és un partit vibrant en què el Barça, si alguna cosa té, és que no es rendeix. Ara Kalinic, que s'aixeca des del tir lliure, no hi va, serà rebot ofensiu per Vesely, que s'està fent un fart de treballar, apreta el pavelló de Gran Canària, 5-26 per al final, es regira el txec, no li xiula en falta, el rebot ara per Jokubaitis, no acaba aquesta jugada. Gran Canària 66, Barça 70! Perquè acaba d'anotar el triple el meu capità, ja hi és aquí, 3 punts de Brines, Granca 66, Barça 70.
El Barça va venir guanyant 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Ha mogut una mica la banqueta Jonathan Giraldez en aquests últims minuts, David.
Sí, continua el domini del Barça, continua aquest 0-1 el marcador, i de moment ara minut 80 del partit han entrat Salma, Oshoala, Clàudia Pina i Engen.
Doncs amb aquests canvis intentant assegurar aquesta victòria que faria que el Barça continués líder, empatat amb el Real Madrid. 15 punts al Barça, 15 al Madrid, els dos ho haurien guanyat tot en aquest inici de competició. Anem a la Sèrie A, a Itàlia, 8 jornades jugades, amb el Milan líder 21 punts, Inter 19, Juve i Fiore 17 punts, fent un zoom així obert i global del que ha estat aquestes primeres jornades. Naveira, què ens en dius?
Bé, jo crec que el que ha pogut destacar més en aquest començament de temporada, i anem per la part negativa, és el començament del Napoli, no? Que de fet doncs, ha provocat que Rudi García, que ha sigut l'escollit del club per substituir Spalletti, doncs ja estigui realment sentenciat, perquè s'ha començat a parlar durant aquesta aturada de seleccions de que el Napoli volia fitxar Antonio Conte com a nou entrenador. Per tant, doncs, el Napoli, que l'any passat doncs, ens va meravellar a tots, guanyant l'Scudetto amb moltes jornades d'antelació i fent quarts de final de la Champions, doncs no està al mateix nivell aquesta temporada. Per la banda positiva, bé, el Milan, doncs ara mateix és el líder de la Sèrie A, tot i que es va endur una sacsejada molt important en el derbi contra l'Inter. És l'únic partit que ha perdut, però va ser un 5-1 i realment va ser un cop dolorós. I bé, doncs jo ara mateix a l'Inter el segueixo veient a un nivell altíssim amb respecte a la temporada passada. Un equip doncs, que a més té a un Lautaro Martínez superinspirat, amb 10 gols en 8 jornades. I bé, doncs jo en aquesta temporada sobretot crec que podem tornar a sumar, no?, com un dels candidats al títol a la Juventus. Una Juventus que aquesta temporada doncs, no juga cap competició europea, i que bé, és un equip gris, és un equip que segurament no sigui dels de la part alta de la Sèrie A doncs el que més ens agrada veure, perquè és un equip treballat i construït sobretot des de la defensa, però precisament aquesta solidesa doncs pot fer que l'equip vagi sumant molts punts, que agafi confiança i que després doncs, al final la cosa dependrà de com rendeixi els partits grans, no? Està 4 punts per sota del Milan, que és el líder, així que jo em quedo amb Milan, Inter i Juventus com a principals candidats per endur-se l'Scudetto.
I vols lluitar amb tu la Lliga, Camí?
També, bastant d'acord. També anava a dir la Juventus que precisament no juga a Europa, com deia el Naveira, i que es podran centrar de totes amb l'Scudetto. Clau recuperar les millors versions de Vlahovic i Chiesa, que són els dos jugadors més determinants, sobretot en atac. També la línia defensiva, que darrerament doncs, no ha estat al nivell, però crec que poden competir. A mi l'Inter m'agrada molt, a més és una base molt consolidada, que la manté des de la temporada passada, bé, de fet uns quants anys, amb un entrenador que no es mou d'aquest 3-5-2 i uns jugadors que pràcticament juguen de memòria, i el Milan que s'ha reforçat molt bé, ha elevat el nivell de la plantilla i que crec que també pot estar dalt durant tota la temporada.
Subratllem alguns jugadors d'aquesta sèrie A, d'aquest inici de sèrie A, Jaume?
Sí, mira, ara que parlava el Camí sobre el Milan, jo destacaria un clarament, que és Christian Pulisic, un jugador que semblava que estava en un punt de la seva carrera bastant estancat i que el canvi d'equip li ha funcionat molt bé. Pulisic doncs, porta ja 4 gols en el que va de temporada, o sigui que jo el posaria com un d'aquests futbolistes que està rendint molt bé. També, si ens fixem doncs, en la part alta de la classificació, la Fiorentina, si està rendint també, doncs en certa manera és pel molt bon nivell de Nico González i de Giacomo Bonaventura. Bonaventura és un d'aquests futbolistes que no té gaire nom, un d'aquests futbolistes que segurament doncs, passa sempre molt per sota del radar, està ja per sobre, si no m'equivoco, als 30 anys, però és un jugador que és molt important per Vincenzo Italiano. I també doncs, destacaria un jugador poc conegut, perquè encara és jove, com és Colpani del Monza, un jugador que té 24 anys, o sigui que bé, un futbolista que ara mateix porta 4 gols, que juga com a migcampista a l'equip que presidia en el seu moment Berlusconi i que bé, doncs, un Monza que ara mateix és setè, està just per sota doncs, dels 5-6 equips que competiran segurament durant tota la temporada per entrar en competició europea, i un Colpani que en aquest començament de Lliga ja ha igualat els seus registres golejadors de la temporada passada. 4 gols per ell, un futbolista amb grans arribades de segona línia, que condueix molt bé la pilota i que té molt, molt bona gambada.
Afegeixes algú més a la llista del Naveira?
N'afegeixo dos. Tenia Nico González, l'extrem de la Fiorentina, i afegeixo Domenico Berardi, del Sassuolo, 5 gols i una assistència. Es va perdre els primers dos partits, és a dir, encara té més mèrit, i ja ha jugat contra Inter i Juventus. El Sassuolo, per cert, va guanyar aquests dos partits amb grans actuacions de Berardi, que va estar a punt de marxar a la Juventus aquest estiu, i finalment s'ha quedat. I també un altre fitxatge del Milan, ho dèiem abans, s'ha reforçat molt bé amb noms molt interessants, Reinders, un jugador que ve de la Z i que de fet el mateix jugador va confirmar que Xavi el va trucar aquest estiu per fitxar pel Barça. Ha vingut per substituir a Tonali, que precisament doncs, no és una tasca fàcil, el jugador que ara està al Newcastle, i de moment el que li hem vist doncs, està molt bé en una gran lliga i amb una exigència total com és el Milan.
Això a la Lliga italiana. I a la Lliga francesa, Mònaco és el líder, 17 punts, Nice és segon amb 16, el PSG és tercer amb 15 punts, empatat amb el Brest. Realment hem de veure algú lluitant-li la Lliga al PSG, Naveira, o no?
Sí, jo crec que el Paris Saint-Germain doncs, ha tingut un començament bastant erràtic de temporada, no? És veritat que amb Luis Enrique doncs, de vegades els equips no funcionen al 100% des del començament, no? És una idea de futbol la seva, doncs, on realment els equips han d'assimilar doncs, un estil segurament de possessió, d'intentar pressionar, i evidentment doncs, jo crec que compta amb una bona plantilla per fer-ho. El Paris Saint-Germain ha fitxat bé, és veritat que han marxat Neymar i Messi, però al final això que perds de jugadors superdiferencials, doncs potser ho guanyes en què la resta de l'equip està més implicat en seguir la idea de l'entrenador, i per tant, doncs jo crec que el Paris Saint-Germain sí que l'hem de mantenir sense cap mena de dubte la candidatura, i jo començo a refiar-me del Mònaco, la veritat. L'equip l'entrena Adi Hütte, que era l'entrenador de l'Eintracht de Frankfurt, per exemple, quan el Barça s'hi va enfrontar fa 2 anys a l'Europa League, i és un d'aquests equips que jo diria que és molt modern, no? On el bloc es pot estructurar d'una forma o una altra segons la fase del joc, i que que compta amb jugadors que són polivalents i que per tant doncs, et permeten aquest canvi, no?, de fisonomia segons doncs, la fase del partit. I bé, doncs, hi ha alguns futbolistes que estan a gran nivell ara mateix. Ben Yedder doncs, és un jugador molt regular que porta moltes temporades marcant molts gols. Parlaria també de Kliush, és un migcampista doncs, que està portant molt a nivell numèric i també de joc. Folarin Balogun ha sigut un molt bon fitxatge, o sigui que bé, un Mónaco que compta amb uns quants futbolistes que estan rendint molt bé. Després doncs, hi ha altres equips que podem considerar més revelació, que ara li deixo el sí. Camí que parli d'un d'ells, perquè realment jo crec que li agrada bastant.
No, quin és aquest que t'agrada bastant,
Camí? El Nissa, perquè té un entrenador de 34 anys, que és Francesco Farioli, que amb 31 ja estava dirigint futbol professional a Turquia. De fet, ell està a l'estaf de De Zerbi, el Benevento i el Sassuolo, i va ser entrenador de porters. És a dir, ell comença sent entrenador de porters, no és exjugador de futbol professional, i de cop, després d'estar amb De Zerbi, que allà va tenir un màster del funcionament del joc i com l'entenia ell, doncs va decidir fer aquest pas cap a Turquia. Ho va fer molt bé a l'Anyaspor, ho vam comentar el divendres a la secció, va aconseguir el rècord de puntuació d'aquest equip a la Lliga Turca, i després doncs, ha vingut cap a França i de moment ha estat capaç de guanyar el Mònaco i el Paris Saint-Germain en aquest inici de Lliga. Molt bé, juguen molt bé, té una idea de joc bastant similar al Brighton, tot i que no té la mateixa plantilla ni molt menys, però hi ha moltes coses que em recorden el Brighton de De Zerbi, i és d'aquells equips que val la pena perquè és un projecte maco i que a mesura que vagin avançant les jornades crec que aniran cap a dalt, i a més no juguen competició europea igual que el Mònaco, i també es poden centrar de totes a la lliga domèstica.
Tot obert encara, tant a Anglaterra com a Alemanya, com a Itàlia, com també a França, com també la Lliga Espanyola. De moment tenim de tot encara ben apretadet, amb el Madrid primer, el Girona segon i el Barça tercer en aquesta aturada per seleccions. Naveira, descansar, gràcies, bona nit.
Gràcies, que vagi molt bé.
Joan, gràcies, fins ara.
Fins ara.
10 minuts i dos quarts, com tenim el partit a les Canàries, d'ànim.
Guanyada 6 al Barça, 2:30 per al final del partit. Dribble en Gran Canària, 69, Barça 75, punt d'honor, orgull, actitud. L'equip de Roger Grimau, que comença a treure alguns dels seus trets característics, compta Jay Slaughter, que és el més perillós, a rebot per al Vichy, i ara serà cistella de Gran Canària, 71 a 75, cistella de Hub, 2:14 per al final.
Quan li queda el partit del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid, David?
Dos minuts més l'afegit en un partit que ara mateix el Barça sembla que ha perdut una miqueta del control, l'Atlètic ja està començant a buscar aquest gol de l'empat, i el Barça, que ha provat un parell de vegades xuts llunyans amb Salma per Ayuelo, que han acabat tots dos cops a les mans de la portera d'Atlètic.
Tenim golejada segona, Albert.
Sí, el Leganés està guanyant 6-0 a la Morevieta, minut 94. El Leganés, el proper rival de l'Espanyol. De fet, divendres tindrem un primer contra segon. El Leganés, amb hat-trick de Miguel de la Fuente, guanyant 6-0, s'acabarà el partit. També a punt d'acabar-se l'Eibar 1, Osca 1.
Una pausa i tornem al Barça, camí de guanyar, a Gran Canària.
Triple,
Dani.
Triple del capità, 71-78, ha recuperat la pilota Jokubaitis, el qual ara li giraran falta. Gran Canària amb bonus, 1:27 per al final. Si Jokubaitis anota els dos tirs lliures, està tenint avui problemes el Barça. Aquest partit el tenim encarrilat.
Després de voltar per Anglaterra, Alemanya, Itàlia i França, ens quedem a casa, a Argentona, la primera catalana, on hi ha tres germans, tres que comparteixen equip. Els germans Justos Pérez, ara de seguida a l'estudi de RAC1.
Superesports amb Xavi Puig. Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i el tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
RAC1. És una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza cap a...
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts. La xifra
del que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea, que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola. Sí,
sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Solon.
ara escoltarem un boom. Han sigut 15 minuts intensos de projectil, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell que he fet pols. Veig fum davant meu.
Passi el que passi, passa a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Sergi Pàmies.
Jo a les 7 i mitja ja m'he llegit els 10. I és un plaer infinit. I si a més a més ets el primer d'arribar al quiosc, que passa molts dies, la relació que tens amb el quiosquer i la manera de veure com es desperta la ciutat i el tenir aquell objecte a casa i saber que a mig matí te'n recordes que has llegit alguna cosa però que te n'has oblidat i poder-hi tornar. I a més no sóc subscriptor del paper perquè vull fer el ritual d'anar al quiosc.
D'anar a comprar.
Ah, vull anar al quiosc.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC 1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la sisena temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte a les 3, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Què?
Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les...
Qui? En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts Toni...
Com? Lewandowski. De penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja. Ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el Canà segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys.
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig. Waiting till the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
Minuts i dos quarts de nou, Superesports RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs amb l'Aleix Pariser. A partir de les 9 fins quarts de final del Mundial de Rugby. França-Sud-Àfrica amb el Francesc Gómez i també amb el Cugat Coma. S'acaba el partit del Barça de bàsquet a la pista del Gran Canària. Dani.
Ara mateix ho fa amb victòria. 73-83 més 10 per al Barça de bàsquet, que ha remuntat una diferència de 9 punts. L'equip de Roger Grimau, que comença a mostrar atribucions de solidesa, amb Abrines, el capità, notant 3 triples en aquest tram final, no havia notat cap punt abans, i liderats per Jokubaitis, quan no és un, és un altre, i avui el lituà ha estat essencial per liderar el seu equip a la remuntada. El Barça, que suma la segona victòria en aquesta gira de 3 partits sense descans del Pireu, victòria aquí, victòria, i ara camí cap a Belgrat, on dimarts jugarà a l'Stark Arena, una de les pistes més calentes d'Europa, a la pista del Partizan de Belgrat.
Dimarts a 2:15 a la de RAC+1, com tota l'Eurolliga de bàsquet, amb el Dani Aguilar, el Colomer i companyia. Gràcies, Dani. Fins ara.
Fins ara.
S'acaba o no s'acaba el partit del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid. David.
Passen 10 segons dels 5 minuts d'afegit que ha posat l'àrbitre i acaba de xiular ara mateix al final del partit. El Barça s'endú aquesta victòria contra l'Atlètic de Madrid i es col·loca novament primer a la Lliga. 0-1 guanya el Barça.
15 punts, igual que el Real Madrid, a l'equip de Jonathan Giralde. David, et sembla si tornes al pub irlandès, al Dunes, allà a la Via Laietana de Barcelona, per seguir el França-Sud-Àfrica?
Som-hi.
Doncs vinga, cap allà, que se'n va el David Rodríguez. Fins ara. 3 minuts i 2:15. Argentona, hi ha tres germans que juguen al mateix equip, i això no passa molt sovint, jo crec que passa en comptadíssimes ocasions. Són els germans Justos Pérez, el grup 1 de la primera catalana, el Víctor, que és el gran. Hola, Víctor, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per acompanyar-nos avui a l'estudi de RAC1. L'Àlvaro, que és el mitjà. Hola, Álvaro, bona nit.
Bona nit,
Xavi. Saps, el mitjà diuen que mai no acaba de ser del tot bo, no? Que estàs allà al mig, que no ets ni el més responsable, ni el més mimat, que quedes allà com una mica...
Ho portem bé.
Perfecte.
No ens queixem.
No ens queixem. I el David, que és el petit. Hola, David.
Bona nit, Xavi.
Bona nit. Això de ser el petit és xulo, o no?
Sí, està bé, acostumat.
No ho canviaríem, no? No ho canviaríem. Per si no us veiéssiu prou, avui hem dit, va, doncs us reunirem aquí a la ràdio, a RAC1, una estona. Veniu de jugar ahir, partit de l'Argentona, un empat a un a casa contra el Bosc de Tosca. Ha arrencat bé la temporada o no per l'Argentona?
Sí, la veritat és que estem molt contents. Vull dir, sí que al final pues, seguim invictes. L'objectiu de l'equip és assolir la permanència i consolidar-nos a primera catalana, i la veritat que les sensacions d'avui són molt positives.
Veient l'acte, he vist 10 grogues ahir. Álvaro, va ser un partidet allò entretingut, o no?
Podríem dir que sí, que vam estar entretinguts. Vam estar entretinguts. No moltes per faltes, sinó bastantes per parlar, però sí, vam estar entretinguts.
Un de vosaltres, ara no recordo quin.
Jo vaig veure la, per parlar?
A
la primera part, sí, per parlar.
Per parlar. Bueno, fas coses que passen, no?, de vegades, que... Bé, de vegades també hi ha àrbitres que treuen més o menys, no?
Quan tens opinions diferents a l'àrbitre i ho veus en primera persona allà davant, dius, doncs, bueno, són coses que costa d'entendre.
Compartint equip els tres, David, això per vosaltres realment és una cosa molt xula, que viviu com una experiència, allò que s'ha d'aprofitar, perquè no saps si l'any que ve continuarà sent així o què?
Sí, la veritat que és una il·lusió que ja portàvem temps parlant, perquè els tres des de ben petits hem jugat a futbol i bueno, el que dic, a casa s'ha parlat i aquest any s'ha donat l'oportunitat, i doncs l'Álvaro i jo, que veníem des d'un altre equip, pues, no vam dubtar en unir-nos.
Tu, Víctor, era qui ja eres, a l'Argentona, la temporada passada.
Sí, correcte. Sí.
I fas pressió des de dins de dir, mira, que potser l'Àlvaro i el David també serien bons fitxatges per aquesta temporada que ve, o no?
No, realment no. Vull dir, no va ser cosa meva, va ser cosa final del Rafa, del míster, que, bueno, pues que sí que l'any passat vam coincidir tots en la mateixa lliga i vam jugar en contra. I pues, quan van avançar la temporada, pues, el míster pues, em va comentar la possibilitat d'incorporar els meus dos germans. Aleshores, pues, bueno, sí que ell es va posar en contacte amb ells i jo vaig fer una mica d'intermediari, però la veritat que no va ser cosa meva cap al club, sinó al revés.
Però vau arribar els dos a l'hora, diríem, Álvaro. No arriba primer un i després el David, o primer tu, o primer el David i després tu, o bueno, aneu en pack, més o menys, o no?
Pràcticament... No va ser exactament en Pac, perquè el David sí que tenia una situació una mica més complicada, perquè hi va arribar a debutar i a tenir participació amb el primer equip del Vilassar, tercera divisió, l'any passat, i era una decisió més complicada que la meva. Al final, doncs, la meva il·lusió era poder jugar amb ells algun dia, amb el Víctor ja havia coincidit fa anys, però sí que la meva decisió en aquest cas va ser més fàcil que la del David.
Ja, tu havies jugat ja partit a tercera divisió, algun partit amb el Vilassar, tercera
Exacte,
divisió,
sí.
Clar, era anar a jugar a primera catalana, i suposo que aquí això genera algun dubte, o no?
Bueno, sí, això, la categoria, però al final el que se m'oferia futbolísticament en un equip, i a més el fet de jugar amb els meus germans, i també que com se m'havia parlat de l'equip que s'havia muntat, i a més no em podia compaginar molt bé amb els estudis amb el Vilassar de Mar, doncs no va haver cap tipus de dubte al final en anar a l'Argentona.
Heu estat titulars els tres gairebé en tots els partits, no? Menys en un, em sembla que els tres titulars a cada jornada.
Sí, de moment sí. De moment, pues, bueno, tenim la sort que estem tenint la confiança de l'entrenador i intentem, pues, que es pugui allargar al màxim.
Hi ha una mica de tot a la família, no? Aquí tinc gairebé tenim la columna vertebral de l'Argentona, o no? Vull dir, esteu repartits pel que fa a posicions, Álvaro, no?
Sí, pràcticament sí. Jo sí que puc jugar més a les tres posicions de mig del camp. El Víctor és defensa, és lateral, tant dret com esquerra, pot jugar a les dues, i el David sí que juga davant de dreta.
Més avançat o al mig del camp, David? O no, més avançat ja...
Sí, avançat, però m'agrada venir a rebre més al mig del camp i combinar amb els migcampistes. De fet, amb l'Álvaro ens entenem molt bé dins del camp.
I sempre ha estat així o algú ha canviat una mica la posició a mesura que ha anat avançant la carrera?
Jo he anat canviant. Jo vaig començar de petit de davanter i al final, doncs, quan tu vas pujant de categories... I veus que la gran majoria de defenses doncs, fan un 80, fan un 90 i tu doncs, fas un 60.
Haurem d'anar cap enrere, no?
La gran majoria d'entrenadors diuen doncs, hem de buscar alternatives de posicions.
Tu, Víctor, sempre defensa?
Jo sempre defensa, l'únic que una mica pels mateixos arguments que l'Álvaro. Jo de petit era sempre central, doncs, fins que ja doncs, comences a passar els anys i al final pues, amb l'endritxat pues, poder que hagis de tirar cap a
la banda, no?
A la banda, no? Havia sigut central sempre fins a infantil fins que ja, pues, ja vaig passar a jugar a lateral molt i llavors sí que ja m'he quedat de lateral al 90% dels partits que jugo.
Tu, David, de moment, que ets el més jove, tens 21, no, tu, sí. David? Encara més o menys mantenim la posició original.
Bueno,
no?
Jo sempre m'he estat movent per les bandes o pel mig del camp més avançat, més ofensiu, però sí, no he tingut tant de moviment com ells, bueno, com l'Álvaro.
Deies, Álvaro, que havíeu coincidit amb el Víctor. Quin equip veu coincidir vosaltres dos jugant junts?
El Molletense.
El Molletense. Una temporada? O dues temporades.
Sí. Dues, bueno, podem considerar una i mitja perquè el Víctor doncs, va tenir una lesió el segon any que coincidíem allà, llavors doncs va estar pràcticament mitja temporada fora, però sí, van ser la meva primera temporada d'amateur, i al sortir jo de juvenil de Mataró doncs vam anar allà i vam coincidir a Molletense.
I heu jugat tots contra tots o no? O hi ha algun falti?
Sí, no? L'any passat tots... a la Lliga coincidíem tots al mateix grup de segona catalana
i vau poder jugar aquell partit, sí. Vau jugar tots contra sí. Tots. I és un partit allò difícil de gestionar durant la setmana més potser que el dia de partit o no? Hi ha molt pique o no?
Hi ha bromes a casa,
sí.
com és obvi.
Però bueno, van caure sempre de part del gran, en aquest cas.
I amb qui va la família, quan hi ha rivalitat, allò, quan juguen l'Álvaro contra el David, o el Víctor contra el David, o l'Álvaro contra el Víctor...
Sempre amb el David.
Sempre amb el David.
Sempre amb el David.
Amb el mitjà i el gran no s'hi posicionen, però si juguem contra el David, aquí ja es protegeix el petit. Sempre.
Sí, David,
sí,
és així?
Sí, és veritat.
Van amb tu, la família. Diu, si hem d'animar algú, animem el David, que encara li queda més carrera per endavant. I ara, clar, ho tenen fàcil, no? Ara ho deu haver agraït la família, de dir, home, per fi, us podem animar els tres a l'hora, no?
Home, d'estar acostumats, doncs, a tota la nostra carrera futbolística, per dir-ho així d'una forma, a dividir-se un i l'altre, doncs ara tenir els tres fills jugant al mateix equip, doncs per ells és un, bueno, això, el poder, doncs, tenir una sortida de veure els tres junts.
Clar, perquè, com passa a molts jugadors del futbol català, es volta molt en el futbol català, no? Víctor, tu, déu-n'hi-do, no? Dels equips que han comptat amb tu al llarg de la teva carrera.
Sí, ja et dic, al final és una miqueta el que diu l'Álvaro, que en aquest cas els nostres pares estan encantats que estiguem junts, perquè al final s'han passat pues, tota la vida a portar-nos amunt i avall i anar veient-nos els tres, i clar, pues, moltes vegades els partits coincidien i si vas a veure un no pots veure l'altre. Aleshores, en aquest cas pues, estan encantats que els tres juguem junts.
Sigueu centrat molt en Maresma i Rodalia, no? Álvaro, no sí. Heu anat massa més lluny, no? De casa o sí?
No. Això sí que el Víctor doncs, va haver-hi un parell de temporades que sí que va estar a Barcelona, que va jugar al Júpiter i després a l'Adam, però el David i jo i després el Víctor doncs sempre hem estat a prop de casa. El màxim lluny que hem jugat és a Mataró, que ho tenim a 20 minuts de casa.
Tu, David, encara has voltat poc, no?
Jo he estat a Mataró, a Vilassar de Mar molts anys i bueno, i ara a Argentona, o sigui que...
Encara ets jove, sí, tens temps de voltant això del futbol català. Tu jugues a futbol per culpa d'ells dos o no, creus, David?
Jo no ho sé, no me'n recordo de petit si ells em van obligar, per dir-ho així d'alguna manera, però jo des de ben petit m'ha agradat jugar a futbol i aquesta passió que tenim els tres, pues, bueno, o ells dos, pues, jo també la vaig agafar.
Feia de porter, li feu fer de porter al no, David quan
jo.
Era petit. Et ficaves
jo,
tu?
Sí, el que s'hi ficava normalment era jo.
A vegades allò de dir, va, petit, posa't de porter que et xutem una miqueta.
Amb això érem bastant comprensius i bastant compassius amb ell.
però era futbol o futbol a casa, no hi havia una, alguna alternativa, algú que es desviés i dius, mira, jo provaré el bàsquet, i foties un calbot de dir, tu a jugar a futbol, home, no, què fas?
Futbol sempre, l'únic que sí que a l'estiu ens feien fer altres esports perquè desconnectessin una miqueta, que si no era sempre futbol, futbol i més futbol.
I això ve de família o no, Álvaro? O el pare hi jugava? O...
Sí. El meu pare, el meu avi sempre han jugat a futbol, i això doncs, bueno, des de petits que tenim consciència, doncs, amb una pilota als peus.
Sou més germans o no? Sou vosaltres tres?
No, som nosaltres tres.
Sou vosaltres tres.
Sí.
No dic per si.
Per sort, la meva mare, som nosaltres tres.
Ja en té prou, no?
Sí.
Ja està prou entretinguda, no?
A la que va arribar el tercer va dir, ja tenim prou.
Si buscaven la filla, que no sé si és el cas o no...
Va ser.
Va dir, doncs mira, parem aquí, no? Amb tres ganàfies ja en tinc prou, no?
Amb tres nois ja tenim prou, totalment.
No continuem intentant. I heu estat germans de portar-vos bé a casa, o de molta rivalitat també, allò entre germans? Mans de jugar allò al pati o al parc i picar-se molts uns amb els altres.
La veritat que la convivència ha sigut sempre molt, molt sana, eh? I que la relació entre els tres que Gaspar Sori toquem fusta que és molt bona. Vull dir que en aquest cas mai hi ha hagut problemes en aquest aspecte.
De moment, no?
De moment no.
Jo crec que si ja no ha passat d'aquí endavant, doncs és complicat. Sí que el Víctor i jo, doncs, quan érem petits, com la diferència d'edat és més petita que amb el David, doncs era sí que una relació, doncs, ens podíem xinxar una miqueta més, però sí que sempre ha sigut la relació molt sana entre tots tres.
Compartiu equip com aficionats o no, sí. David?
Sí, tots a casa som del Barça.
Tots del Barça?
Sí.
En això no hi ha hagut cap discussió, ni ningú que es plantegés, a vegades per rebel·lia, passa entre els germans, de dir, home, aquests dos són del Barça, jo em faré de l'Espanyol o del Madrid o d'un altre equip.
No, a casa som molt culers.
A casa no hi havia manies. I compartiu feina, pot ser, Álvaro?
Sí,
i Víctor?
Sí, l'Àlvaro i jo trobem junts.
Per si no n'hi havia prou, no? Per de veure-us més hores, també
junts,
la feina.
Juguem junts a futbol, juguem junts a pàdel, tots junts, pràcticament tots junts.
Això vol dir que us porteu bé, realment, perquè si no, això no s'aguantaria, si no, Víctor?
No, al final són moltes hores.
Tens els estudis, David, tu què estàs estudiant?
Estic estudiant enginyeria alimentària i estic ja a l'últim any, i bueno, llavors aquest any tinc horari de tardes i per això abans he dit que no m'ho podia compaginar amb els entrenaments del Vilassar.
Enginyeria alimentària, sí. Això per instruir a un inepte com jo, que per on va la carrera?
Bueno, és tot relacionat amb l'aliment en el sentit de lo industrial, tant pot ser com control de qualitat o seguretat alimentària. No està enfocat a la dietètica, sinó a lo industrial.
Parlant de dietètica, sou de cuidar-vos molt o no? Un quan ja porta... Tu en tens 30 ara,
sí, 30, sí.
Víctor? S'ha de mirar molt o no tant, allò, el que es menja i el que no?
Jo sí que ho miro, sí que tinc, vull dir, vaig anar a nutricionista, ho vaig començar a fer fa ara cosa d'un any i mig, dos anys, i la veritat és que vaig notar un salt qualitatiu important. Vull dir, cuidar l'alimentació, vull dir, jo he notat una millora en el rendiment i en el meu benestar, pues, molt bo, i de fet segueixo anant.
Tu, Álvaro?
Jo m'aprofito. Jo, com va el Víctor, doncs... Al final, exacte, si la mare, doncs, quan arribem d'entreno ha de fer sopar pel Víctor perquè ha de seguir, doncs, una dieta, jo m'aprofito i menjo el mateix. Llavors, no vaig anar a nutricionista, però també m'he beneficiat de que el Víctor vagi per això.
Però està bé, perquè pagues una visita, però val per dos. Vull dir que en aquest sentit...
I va, ell, jo no vaig. Jo, què hi ha per sopar? Doncs perfecte. Jo no he de menjar-me els tràmits que ha de menjar-se el Víctor.
Va, val per dos o val per tres? No sé si tu també, David, si també...
Sí, val per tres, només que potser jo sí que... Bueno, el darrer any he estat menjant bastant més per guanyar una mica de cos, però sí, ens aprofitem els tres perquè... I, bueno, al final ens cuidem molt l'alimentació.
Però jo crec que és una cosa que sobretot l'Àlvaro i jo hem notat molt, eh? Vull dir, ell sí que al final ha fet alguna cosa diferent, perquè ja està. Ell el que necessita poder era guanyar pes, i al final nosaltres posarem a baixar-lo o transformar, diguéssim, el pes que teníem, i la veritat que tant ell com l'Obro com jo, pues, hem notat una millora bastant substancial.
De fet, és un canvi, jo crec, bastant important en el, dels últims anys del futbol territorial, no? Del futbol català. Vull dir, tu te'n vas als anys 80 o als anys 90 i segurament la condició física dels equips de tercera o del que hi hagués llavors, la regional preferent o del que hi havia en aquelles èpoques, no és la que hi ha ara, que podeu tenir a l'Argentona, no? Que ara la gent es cuida molt més i també suposo que el cos tècnic també s'ho mira molt més que no abans, no?
Sí, ara hi ha, doncs, a nivell del que tu dius, segons quines categories, cada cop més importància del físic, més importància del cuidar la figura i l'estatus, i sí que doncs cada cop s'hi dona més importància.
Mm-hmm. Quants dies entreneu a l'Argentona la setmana?
Dos dies? Sí, fem dos dies.
I això és suficient? Sí.
Sí. Nosaltres ja de per si de per fora fem molt d'esport, perquè tenim un rutiner de gimnàs, més el pàdel i els entrenos i el partit. Físicament estàs bé. Sí que et costa arrencar una mica, però la que agafes la forma ja al final et mantens bé.
Heu començat invictes. L'objectiu per on ha de passar, David, de la temporada?
L'objectiu és la permanència. Al final som un equip que acaba de pujar de categoria i l'objectiu és consolidar-nos a la nova categoria i fer un bon any i gaudir-lo, sobretot.
No es pot aspirar a alguna cosa més. El problema de la Federació Catalana ara és que es va inventant categories i gairebé cada any perds una categoria sense jugar, perquè ara amb la Lliga Elite, no? Els equips baixa, com els de primera catalana, de cop han vist com jugant una categoria per sota del que jugaven la temporada passada.
Sí, correcte. Al final, bueno, és algú que escapa del nostre control. Jo sí que, pues, ja he jugat molts anys de primera catalana abans i, pues, veient una miqueta l'inici de temporada aquest, pues, és una primera catalana més fluixa que la que hi havia, anteriorment. Pel fet de que el que comentes, que han creat una categoria intermitja que al final l'únic que fa és que estiguis més lluny, pues, de poder seguir pujant, no? De totes formes, el nostre objectiu aquí al club és consolidar la categoria, perquè Argentona només ha estat un any de primera catalana i va ser any de descens. Aleshores, l'objectiu és que el club es pugui quedar a la categoria.
I consolidar la tripleta Justos per més temporades o no, a l'Argentona?
Això ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè, bueno, potser, no ho sé, si es fa un bon any, doncs potser el David, com és més jove que nosaltres, doncs té oportunitats d'aspirar a alguna cosa més, i nosaltres, com a germans grans, doncs el que, o almenys jo el que li recomanaria és que ho intentés i que intentés, doncs, anar cap a dalt.
Perquè la carrera encara és llarga, no, Víctor? També tu ets el més gran, però només en tens 30. Vull dir que no ens plantegem de deixar-ho aviat, no?
No, jo de moment no. I vull dir, la veritat que a Argentona estic molt, molt còmode, em posa moltes facilitats per l'hora de compaginar la vida laboral, la personal, amb l'esport. I jo, mentre pugui seguir, ho he dit sempre, que mentre ho agafi amb ganes i amb il·lusió, pues seguiré. El dia que, pues, falti aquesta motivació, pues serà el moment de fer una pas al cantó.
De fet, veia que Argentona deu ser cosa de germans, perquè mirant coses, jo crec que les eleccions municipals del 2019 es van enfrontar dos germans en dues candidatures. Un per la candidatura de Junts, Unitat per Argentona, i l'altre pel PDeCAT, Bernat Calvo i Eudald Calvo, van lluitar per ser alcaldes d'Argentona. Vosaltres ho feu més de comunió, més tots plegats. No hi ha un altre equip a l'Argentona de futbol, així de rivalitat, a part de l'Argentona, on jugueu vosaltres?
No, jo crec que la rivalitat gran seria amb el Mataró, que és el que tenim més a prop.
Un Mataró-Argentona, si ara el David imagina que se'n va a Mataró l'any que ve, Mataró-Argentona seria...
Home, no, espero que si ens mantenim en la mateixa categoria, per anar a Mataró els quedés amb nosaltres.
David, apunta-ho.
No, sí,
si és per anar-te'n a l'Elit o a la Tercera Federació o així, sí, però si és per quedar-te a Primera Catalana, a l'Argentona.
Lògic, sí.
No et moguis d'aquí. Són els germans Justos, el David, l'Àlvaro i el Víctor, que ens han acompanyat avui a l'estudi de RAC1. Proper compromís, Àlvaro, a on jugueu?
Juguem diumenge a les 12 contra el Mollet.
Contra el Mollet, a Mollet.
A Mollet.
Camp xungo o no?
Camp complicat, són, bueno, sí. Un equip dels que han d'estar dalt.
Deia que sí, el Víctor.
Sí,
complicat,
sí, no, és un camp complicat. Vull dir, Mollet al final és un dels equips que teòricament ha de ser dels capdavanters del grup. Han començat bé, porten 10 punts, si no m'equivoco, i és un equip que serà un partit dur.
Mollet, Argentona, el proper compromís dels germans Justos, tots tres jugant al mateix equip des d'aquesta temporada. Álvaro, Víctor, David, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a RAC1. 13 minuts, 12 ja, i les 9 de la nit, hem de fer una pausa, ens actualitzarem amb el Pol Prat i d'aquí 12 minuts també els quarts de final del Mundial de Rugby entre França i Sud-àfrica. Ha començat, Damià, el partit de la selecció espanyola a Noruega, classificatori per l'Eurocopa de l'estiu que ve.
Sí, ha començat el partit al Ullevål Stadion, de moment 3 minuts de partit sense oportunitats, empat a 0, un resultat que si s'acabés així el partit, Espanya estaria virtualment classificada, però no matemàticament. De moment l'equip espanyol que intenta fer-se amb el domini de la pilota, però quan aquesta la té Noruega, l'equip de Luis de la Fuente que replega línies, de moment situació controlada, empat a 0 i ambient de gala, encara que temperatures ens expliquen que sobre els 5 graus, fa força fred a la capital noruega, a Oslo.
No hi estaries bé, Damià, tu que t'agrada la calor, allà a Noruega no hi acabaries d'estar bé.
Necessitem una transició, com estem vivint ara.
Sí, passant els 30 al 5 és massa contundent.
A segona divisió s'ha acabat l'Eibar 1, Osca 1, per tant, bon debut d'Antonio Hidalgo amb l'Osca, el tècnic català, sumant un puntet que manté l'Osca en zona de descens, però vaja, és un camp complicat i ha sumat aquest punt. I s'ha acabat a la primera federació el Pontferradina 1, Deportivo 1, això vol dir que el Nàstic, que acabarà la jornada líder, ha perdut aquest matí, però amb l'empat de la Pontferradina els Grana continuaran encapçalant la classificació.
I el Lleida Esportiu, perdona l'atracament,
crec que 0-0,
que ha acabat
5 minuts
fent a la segona federació el camp del Badalona Futur, 0-0.
Sí.
Per tant, continuarà, no, segon, ara clar, la classificació al Lleida Esportiu amb aquest empat a 0 contra el Badalona Futur a Vic. 11 i les 9, pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC 1. A veure, la promo. Vostè primer, amb Marc Giró, cada dia de dilluns a divendres, d'una a dues. Vinga, ja està.
Però això és molt sosu.
Joel, és sosu?
Què?
Escolta'm una cosa, a tu t'ha la sensació que nosaltres hem de seguir fent els graciosos aquí tota l'estona, que venim de l'estiu i la gintal? Has vist com està el planeta? Has vist com està el planeta? Estem parant-se fent...
A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
Jo diria que aquí a la sala de família estan fent una altra torre, no? Ai, Déu meu, a veure si s'han descomptat i n'estan fent una de més.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Almudena Ariza, periodista.
Almudena Ariza en campo de entrenamiento de Ucrania.
Está en Ucrania, pero sí, sí. Está a salvo, no os preocupéis. Le acabo de mandar un WhatsApp a mi marido, que él vive en Barcelona, y le he dicho que os escuchara, pero que estaba en un campo de entrenamiento. Digo.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC 1.
Instagram i TikTok.
RAC 1 oficial.
RAC 1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Les 9 de la nit, Superesports a RAC1. Ens actualitzarem abans de centrar-nos en aquest partit de rugby amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques, Pol? Què està passant al món?
Doncs que gairebé 2.700 palestins han mort arran dels bombardejos d'Israel a la Franja de Gaza. És el darrer balanç que ha anunciat el Ministeri de Salut palestí fa uns minuts. D'aquests, més de 500, una cinquena part del total, han mort només durant aquest cap de setmana. De fet, una de les imatges més impactants d'aquesta tarda a Gaza és la de camions de gelats i cambres frigorífiques convertits en morgues i emmagatzaments de cossos de palestins morts, una mesura inèdita, ja que les morgues d'hospitals i tanatoris estan completament desbordades. Israel també ha elevat la xifra de morts entre les seves files aquest dissabte fins a les 1.400. En total, per tant, més de 4.000 persones han mort des que va esclatar el conflicte dissabte de la setmana passada. Són números, però, que tot apunta que continuaran pujant. A la Franja de Gaza, les autoritats calculen que encara hi ha més de 1.000 desapareguts sota la runa. I a casa nostra, a aquesta hora, estem molt pendents del temps perquè Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per les pluges que s'esperen aquesta nit i matinada en algunes zones de la costa. Martí Oliveres.
Sí, així és, pendents d'aquests xàfecs localment forts que ja hem tingut durant aquest diumenge, migdia, tarda, en alguns punts de l'Anoia, del Penedès, més de 60 litres per metre quadrat, un aiguat local a la Juncosa del Montmell, i ara aquesta nit matinada, atenció al tram de costa que va de Barcelona a Tarragona, aproximadament entre el Camp de Tarragona i el Baix Llobregat, esperem alguns xàfecs forts que poden acumular més de 30 o 40 litres per metre quadrat en poca estona. En aquest sentit, tenim un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta del país, si apareix algun xàfec, serà molt més residual i, de fet, demà, amb el pas de les hores, aquesta pluja tan intensa tendiria a minvar i tot plegat amb temperatures més baixes.
I un últim apunt, una persona ha mort en un incendi en un habitatge de Solivella, a la Conca de Barberà. Ha passat aquesta tarda en un immoble del carrer Abadia Vella. Fins al lloc hi han anat 8 camions dels bombers que han apagat el foc i a dins hi han trobat una persona sense vida. Els Mossos es faran càrrec de la investigació.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Sis minuts i les 9, Noruega 0, Espanya 0, un ull posat amb el Damià López. Hola, Francesc Gómez, bona nit.
Bonsoir, Xavi.
Tens veu després del partidàs ahir a Marsella?
Sí, sí, m'he pres unes quantes llipaïnes aquests dies, per si de cas.
De la victòria argentina ahir contra Gales, que va viure el Francesc en directe des del Velodrom de Marsella. Hola, Cugat Comas, bona nit.
Bona nit.
Estàs bé?
No estic bé.
Però és igual.
ho farem.
França, Sud-àfrica... Mira que sonaran els himnes ara ja en aquest Stade de France, en aquest Saint-Denis, en aquest estadi majestuós de París. Totes les autoritats, amb Macron, present avui a la llotja d'aquest Stade de France en els quarts de final de la selecció francesa.
Per si és l'últim partit, no? Pues, crec que el president ara estan fent el minut de silenci pels fets d'Israel i de Gaza i ara sí, passarem als himnes. Amb aquella escenografia tan habitual, la gent que si ho pot seguir escoltant-se, doncs ho podrà veure, tots ben tensos. I veiem Antoine Dupont al mig de Melé, que és aquell que li van trencar directament la cara en el penúltim partit, que jugarà sense màscara i sense, no sé si l'han maquillat, però no porta ni, no té ni cap morat.
No, sembla que no s'hagi fet res.
Sí, sí, fa 24 dies que el van operar i alguns vídeos d'entrenament havia sortit amb casquet.
Que sona la marsellesa.
Mal pit.
Llàgrimes a l'estudi de RAC1, ara, gairebé.
No, tensió, però també hem d'escoltar l'himne de Sud-àfrica.
Aquí has de cantar, no? Si no cantes crítiques, no?
Exacte, jo vaig ser fa dos anys a un partit i un tros de la marsellesa que costa de recordar la lletra, però un cop ets allà et surt sí. Et desperten tots els sentiments.
L'himne francès a l'estadi de Saint-Denis i ara, mira que content aquest home que l'han enfocat les càmeres de televisió, una cosa que mai no entenc, ara sí, l'himne sud-africà.
llarg, és llarg.
Sí, és llarg.
És el, és el més llarg.
Mira, ens aprofitaré. L'himne sud-africà, Jové, puc anunciar-ho o no? Puc anunciar-ho.
Ai, ai.
Dissabte 28 d'octubre és la final del Mundial de Rugby, 9 de la nit. Aquell dissabte 28 d'octubre la Polifònica de Porreig interpretarà
mítica
al Superesports de RAC1 la Marsellesa.
Bravo.
L'himne francès, la Marsellesa. Jugui o no jugui França la final del Mundial, la Polifònica de Porreig interpretarà al Superesports de RAC1 la Marsellesa.
Amb el Cugat de solistes, però.
Home, no, no, perquè els hi desmuntaríem, però alé Porreig, alé, alé.
Que sapigueu que un dels directors de la Polifònica de Porreig és francès.
Op. I de Mataró, només faltaria que fos de Mataró.
De Mataró no, que això sàpiga. Però és francès. Per tant, 28 d'octubre, dia gran, perquè és la final del Mundial, però també perquè la Polifònica de Porreig cantarà l'himne francès, la Marsellesa, a RAC1, al Superesports.
Ja només falta que jugui a França, per demanar. Eh?
No, estaria bé per acabar de completar la història.
Perquè acabi de quedar bé.
Sí, perquè però, si no, quedarà com estranyot que cantin la Marsellesa i la final sigui una Anglaterra-Nova Zelanda. Però, vaja, també podria passar. Avui ho començarem a saber. Avui això està molt obert, no, Francesc? Con França-Sud-Àfrica.
Sí, sí, com a molt seria un 51-49 per França, pel fet de jugar a casa i per tota la narrativa que és el seu mundial, etc, i pel joc també. Però són els vigents campions, els Springboks, han guanyat 3 dels 7 mundials en els quals han competit i no hi ha pitjor rival segurament que els sud-africans. I a més no, crec que és l'equip juntament a Nova Zelanda que menys nerviós es posa pel fet de tenir 80.000 aficionats en contra. Vull dir, estan molt acostumats a jugar en grans estadis i a tenir aficions en contra.